Popa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Popa. I hear something saying.
Treballar en cadena i col·laborar és la base de la filosofia blockchain. Circulant per algunes carreteres dels Estats Units, no és estrany veure grups de presos encadenats entre ells treballant per arreglar els vorals. Aquesta cançó clàssica de Sam Cooke parla precisament d'això. Es diu Chain Gang, és del 1960, és l'oldie que ens ha recomanat avui Joan Arenyes de Sam Cooke. Avui, de fet, aquest gener Barcelona serà la capital europea del blockchain perquè s'hi farà una de les convencions internacionals més importants sobre aquesta tecnologia. Així que tenim una nova oportunitat per parlar d'aquest concepte que tant sentim però que tant costa definir i entendre exactament quina és la revolució que pot provocar. Hola, Montse, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Montse Guàrdia Güell, enginyera superior de telecomunicacions, directora general del Consorci de Blockchain Alastria. A xarxes, @mgg-2012 i @alastria.
Bé, Montse, clar, creus que ens pots ajudar a entendre d'una vegada per totes què és el blockchain?
Faré el possible i tant.
Bé, parlàvem d'això, de cadena de blocs, que és una mica la frase que tothom fa servir per això, però clar, per entendre bé què pot suposar l'aparició d'aquesta tecnologia, podem comparar-ho una mica amb els inicis d'internet? No sabia ben bé què era, ni què suposaria, però al final tots fem servir i internet i ens ha canviat la vida, no? És una mica això?
I tant, és això, perquè inclús et puc dir que és una evolució d'internet. O sigui, ja inclús això, ens centrem en dir, ja tenim internet, és una internet centralitzada, i aquí ja t'introdueixo la paraula, i ara anem amb blockchain a fer una internet descentralitzada o distribuïda. És un canvi arquitectònic d'internet.
Clar, és una mica l'arquitectura del que hi ha sota, no? Podem dir que el blockchain és una gran base de dades, una mena de llibre de registres?
Jo aniria més enllà. Jo, més que una base de dades, les dades estan molt maques, ben estructurades dintre d'una base de dades. El que fem amb el blockchain és estructurar la seva distribució o comunicació. És una nova forma de transmetre la informació entre nodes que estan distribuïts o descentralitzats. Parlem d'una arquitectura en malla. I aquesta malla, aquesta transmissió d'aquesta informació, es fa d'una forma ordenada, per això aquesta referència a una base de dades, a registrar i a transmetre ordenadament.
Mm-hmm. Clar, nosaltres diem que cada vegada veiem que el món de la tecnologia d'internet se l'estan quedant quatre. No sé si amb el blockchain és una manera de trencar aquesta inèrcia, no? Que hi hagi quatre grans marques tecnològiques que s'ho estiguin emportant tot.
El blockchain és un canvi de paradigma realment, on les dades, el propietari de les dades és la persona que realment les fa servir i les necessita, les persones o empreses entre elles. I aquí es fa molt més èmfasi en l'intercanvi d'informació que no en el fet només de tenir una dada.
Suposo que tot això s'està treballant d'ara des de fa temps. De fet, ja fa des de la primera temporada del Pop-Up que estem parlant una mica de blockchain. És a dir, hi ha molta gent actualment al món treballant en blockchain?
Hi ha molta gent, però menys de la que voldríem. Realment estem molt als inicis. Portem, diguem-ne, els últims 3 anys on hem començat a treballar més. Es va començar a treballar en l'inici amb el Bitcoin, no? A l'inici de tot dels blockchains és el Bitcoin, que ara ja té 11 anys, no? Des del 3 de gener.
Té 11 anys el Bitcoin,
sí,
la moneda virtual?
Sí, el 3 de gener del 2020 va fer 11 anys. O sigui que des de que es va publicar el que diem el paper, no? El document que va fer possible. No?
Els bitcoins. I després ha anat evolucionant i, clar, hi ha molta gent que associa directament bitcoin amb blockchain i és molt més enllà, no és només una moneda virtual, no?
Exacte. Jo sempre parlo de dos conceptes. El concepte d'intercanvi, que estàs intercanviant, i aquí seria el bitcoin amb la B minúscula, i després la plataforma, o sigui, els algoritmes de programació, de programari, el software, que fa possible aquest intercanvi entre nodes de hardware o de maquinari distribuït.
Clar, tu parles molt de nodes, tothom pot crear o tenir un node, un blog?
Tothom pot crear o tenir un node sempre que compleixi una sèrie de característiques de maquinari. O sigui, es necessita una potència, o sigui, es necessita un processador determinat, una memòria determinada, i es necessita estar connectat a la xarxa, a internet, d'una forma determinada. Tothom pot tenir el seu node, és una més inversió o menys inversió, i depèn com et connectis.
Des de l'Àstria treballeu per aconseguir una infraestructura semipública de blockchain. Per què és important aconseguir aquesta infraestructura?
Nosaltres defensem el que diem la blockchain permissionada, donar permís. El per què és important és per un concepte que no té res a veure amb la tecnologia, té que veure en l'ús i en el marc jurídic legal, i és poder conèixer, poder saber qui hi ha, el permís que donem, no?, de qui hi ha en aquesta blockchain, que és pública, però que està permissionada. I no és un permís donat ad hoc, sinó és un permís relacionat amb en assegurar que hi hagi realment una transparència en el sentit de dels algoritmes, del consens. Poder assegurar que el consens es faci amb entitats que es coneixen o que coneixem, i que es faci realment mantenint aquesta, el que diríem, la neutralitat de la xarxa.
La neutralitat de la xarxa, i potser també el punt de vista ètic, no?, de les coses.
El punt de vista ètic molt important, i treballar-ho, saps? Perquè el blockchain o les blockchains estan desenvolupant, encara no és una tecnologia que podem dir tancada o finita, no? La tecnologia d'informació l'estem desenvolupant constantment, i el que fem realment és seguir desenvolupant aquesta tecnologia i fer-ho amb un marc ètic, amb un marc d'ús ètic, i dintre d'un marc legal que entre tu i jo encara és legal. O sigui, encara hi ha unes petites esquerdes que hem d'acabar de definir legislativament.
Clar, de fet, és la segona vegada que Barcelona acollirà l'European Blockchain Convention. Som capdavanters en aquesta tecnologia. I, de fet, ara, abans de començar, em deies això, no?, que en aquesta convenció es mirarà molt aquesta legalitat que voleu que acabi sent legal, no?
Exacte, el treballar. El fet de la European Blockchain Convention, un fet molt rellevant és que ens porta, no?, a Barcelona persones que han estat treballant en l'estudi d'aquestes esquerdes digitals, d'aquestes esquerdes de comprensió digital dins el marc legal. I no només legisladors, sinó també reguladors. I també, des del punt de vista de govern o polític, de com pot passar això, com serà aquest futur, si parlem molt del present i del futur.
Clar, de totes maneres, jo l'altre dia no sé amb qui ho comentava, no?, que cada vegada hi ha més gent que opera dins la legalitat, aquesta que suposa internet, no? És a dir, fins que no arribin els governs o la legislació, anem tirant. Hi ha empreses que treballen dins de la legalitat. Bé, en el cas del blockchain, vosaltres voleu lluitar amb això, voleu que sigui legal tot, no?
Volem donar-ho a conèixer, volem fer que la gent que treballa i que coneix, sempre hem dit els tecnòlegs, coneixem la tecnologia, l'explorem i la treballem, però és que també el Marc o els advocats, no?, la gent que treballa amb temes jurídics legals, experts, també han estat estudiant, i també hem fet aquest pont entre la tecnologia i el marc legal per poder definir-ho i treballar conjuntament en donar la llum la nova societat digital.
Quan parlem de blockchain, sovint parlem d'administracions i de grans empreses, però el teixit empresarial de Catalunya i l'estat espanyol està format sobretot per les pimes, no? Els petits i mitjans empresaris haurien d'estar tots mirant cap al blockchain ara, Montse?
Definitivament. Nosaltres a l'Àstia l'any passat sobretot vam fer un creixement en petita i mitjana empresa, perquè la petita i mitjana empresa és el 80% del producte interior brut d'Espanya, i pensem que a més el blockchain té la naturalesa aquesta de simplificar les comunicacions digitals entre clients proveïdors i el que seria un tercer productor, no? Què vol dir? Que la petita i mitjana empresa que treballi per una gran empresa necessita, ha d'estar en aquesta xarxa.
Clar, jo ara m'estic imaginant algú, un empresari, una empresària que ens està escoltant, que té una startup o una empresa familiar, i diu, o sigui, ara que ja m'he digitalitzat, ara haig d'entrar al blockchain. Clar, com li explicaries què és el que ha de fer?
Pues primer li diria que és molt més simple del que ja ha fet. Si ja s'ha digitalitzat, enhorabona, perquè ara el que estem fent amb el blockchain és radicalment molt més simple, perquè entres, primer optimitzes el treball en el núvol, i després el software que estàs fent servir la majoria és obert, i tres, hi ha experts que el que és entrar en el blockchain és simple, és ràpid. Ara, què treballaríem junts o per què treballem junts a l'Astra és per l'ús, per dir, vale, ara que ja t'has instal·lat el blockchain, que ja saps què és el blockchain, anem a veure com el podem utilitzar. I aquí el que fem és una revisió del procés i de cop i volta processos productius retornen més inversió. O sigui, és un estalvi d'eficiència de costos i alhora permet fer nous projectes i potser nova rentabilitat.
I suposo que depèn també, és la personalització, no? Depèn de cada empresa, ho ha d'aplicar d'una manera o altra, no? Clar, del blockchain es diu que és un sistema molt més segur, igualitari i democràtic. Estàs d'acord en aquests tres conceptes?
Molt d'acord, totalment d'acord. Molt més segur, i t'ho dic per experiència. Comences ja encriptant les dades que estàs transmetent i ho fas d'una forma que ho transmets entre, com dèiem abans, múltiples nodes. Si perds un node no passa res, tens resiliència de xarxa, amb la qual cosa molt més segur, garantit. Democràtic, si tens un node pots accedir i a més accedeixes intercanviant les dades que tu vols. Aleshores, és molt més democràtic, és un accés més, i com que és més, costa menys, no? Diguem-ne, també podem dir que és més, un accés molt més democràtic i plural.
Hi ha un concepte que és molt, molt cridaner, que jo sempre el poso damunt la taula, que és que és veritat que es podrà acabar amb els intermediaris? Això és relatiu, no?
És relatiu. El concepte, el que sí que farem, i ja estem fent, és definir un nou concepte d'intermediari. O sigui, el fet, per al que necessitem el tercer de confiança, no? Sempre, no? Quan necessitem un tercer de confiança, vol dir que no tenim confiança en un intercanvi d'informació, o que pot ser una informació que és un producte o un servei. El que fem en el blockchain és, això ja no és així. La confiança te la dona la tecnologia. Amb la qual, aquest tercer de confiança que necessitàvem abans, li haurem de demanar altres coses. Haurà d'estar també segurament a la xarxa de blockchain i haurà de participar més activament en la creació de valor.
Tu, Montse Guàrdia, vens del món de la banca, has agafat una excedència del Banc Sabadell per poder-te dedicar a l'Àstria, no? Clar, jo sempre parlo, quan parlem d'això dels intermediaris, al principi que vam començar a parlar de blockchain, vam dir, és que el blockchain acabarà amb els bancs. Perquè semblava que tu podies fer transaccions amb bitcoins, amb el que fossis, directament d'usuari a usuari, i no tenien cap mena de sentit dels bancs. Però jo pel que veig ara és que tots els bancs han entrat en massa al blockchain, és a dir, que el blockchain ens trobarem els mateixos?
En el blockchain el que és, en veritat, és una eina per definir el que seria la nova aportació de valor dels sistemes de tothom que treballa en finances, bancs i també qualsevol que està treballant en aspectes o en productes financers, en serveis financers i productes financers. És una eina que permet redefinir i donar més valor al ciutadà, al client d'aquests bancs.
Clar, per això, però tu creus realment que acabaran desapareixent els bancs?
No, jo no crec que desapareixin. És com qualsevol servei. Jo crec que el que sí que es fa, i ja ho han fet els bancs des de l'inici, no? Imagineu-vos l'aparició dels caixers automàtics. Allò sí que era una revolució tecnològica
brutal. Sí, però ara
s'obren
oficines una altra vegada.
I ara tenim una nova... Sí, inclús sí. Amb les fintech, no? Si veiem tot el panorama de la banca, dels serveis financers, de les fintechs, el que estem veient són nous productes i nous serveis, amb el qual, si estàs oferint nou producte, nou servei, difícilment desapareixeràs.
Clar, de fet estan naixent també els neobancs, no? Que són tot banca només online. Bé, hi ha moltes coses interessants en el blockchain i molts, direm, melons a obrir, no? Per exemple, amb el tema de l'energia, que hi ha un pro i un contra, no? O sigui, tothom està dient que amb el blockchain els ordinadors que s'han de fer servir gasten molta energia. Què passa amb això, Montse?
Mira, dues coses. Primer, tot això de l'energia és inicialment en el 2009, no, quan comencem, tots els algoritmes, no, el programari, el software que fèiem servir, sí que requeria molta màquina. I aquesta màquina, no, que aquest hardware...
Perquè treballa energia. Com molt, no? Treballa molt més perquè, i fa moltes més operacions, no?
Perquè treballava en desencriptar i encriptar, o sigui, amb moltes operacions matemàtiques que necessitaven aquesta energia i aquesta màquina. Què ens ha passat en els últims 10 anys? Hem optimitzat les línies de codi, la forma com ho fem, i dos, hem optimitzat les màquines. O sigui, la necessitat energètica d'aquests nous ordinadors és molt més sostenible. Amb la qual cosa, tot aquest, diguem-ne, aquesta crítica, no, de l'utilització massiva d'energia ha canviat completament. No? Mm-hmm. Ara el que estem veient són software molt més sostenibles, una intenció dels programadors en fer línies de codi que utilitzin menys els recursos de maquinari i un maquinari que evoluciona molt ràpidament cap a la nanotecnologia i una utilització més eficient de l'energia.
Clar. I l'altra cosa positiva de l'energia és que una de les aplicacions d'aquest blockchain és que podem compartir la nostra energia domèstica, no?
Exacte, exacte. Hi ha solucions que ja estan treballades perquè els famosos les càrregues de vehicles electrònics, compartir-les. Podem dir que un punt d'Electra és un node amb una xarxa blockchain. Pot tenir un software i aquest software el que pot fer és controlar el que s'està entregant en cada punt d'energia.
Clar, si per exemple tu et sobra energia del teu dia a dia de casa teva, la pots donar o compartir
exacte
amb algú altre, no?
Exacte, la passaries a una altra node. Això matemàticament són indicadors, no? Tu veuries que aquí s'ha gastat menys o més i veuries que en una altra node s'ha gastat més o menys que tu, i llavors podria el dia següent anar compartint aquestes mesures.
Jo quan veig una mica la filosofia blockchain de compartir entre tots, d'entendre'ns entre tots, de que tothom sigui al màxim d'ètic possible, em sembla una mica un món meravellós, però aquí dins també ha d'haver-hi gent que actua amb malícia, no?
Sempre.
Això de quina manera es regularà?
Aquest és el gran repte que tenim els seres humans, no? Que no volem, no, el nostre ser, no, el ser bo o dolent, no ho podem traslladar a la tecnologia. La tecnologia és una eina i l'ús d'aquesta tecnologia pot ser per fer bondats o per fer maldats. I això va molt en l'interior de conèixer-nos més com a persones i el que fem, i conèixer el que fa i el que vol fer l'altre, no? També és una mica aquest humanisme, no?, que necessitem.
Normalment amb les professions diem que encara no sabem quines seran les professions del futur, no? No sé si amb el blockchain encara no sabem quins seran els models de negoci del futur.
Encara no sabem, correcte. Estem, i això és la meravella, o sigui, estem a l'inici, on realment podem ser emprenedors, on podem explorar i fer innovació pura, i on tenim alguns models de negoci que es coneixen, però que en sabem que no són els unicornis, no són aquell model de negoci que ens aportarà riquesa a tothom. El que sí que sabem és que els models de negoci van, com tu deies abans, es creen i es generen a partir de la col·laboració.
Clar.
Què vol dir? Pues que quan realment trobem aquests models de negoci, donaran riquesa a més d'un.
Un dels sectors estrella del blockchain també és el de la logística i el transport, no? Pel tema de la traçabilitat, no? Explica'ns una mica això.
La logística i el transport sempre diem que fan un a un amb el blockchain. Per què? Perquè quan has de transportar o fer alguna activitat logística, necessites moure't entre diversos punts. Això ja fa una adequació molt arquitectònica amb la malla del blockchain. Nodes, punts, on transmets alguna cosa, on trasllades alguna
cosa. Clar, tota la informació de seguiment, no?
Tota la informació de seguiment. Físicament pots seguir una càrrega, no?, que estem transportant. Digitalment pots identificar aquesta càrrega i assegurar que està arribant en els temps determinats, en el lloc determinat i adequat. A més, dona una cosa meravellosa, que és la sinergia entre l'internet de les coses, la sensòrica i la connexió a la blockchain. Uh-huh. Tu pots tenir camions, no?, que estiguin realment sensoritzats amb càmeres de fred, i pots mesurar la temperatura que estem tenint en aquestes càmeres de fred i pots assegurar que aquell aliment o aquell medicament estigui arribant havent conservat durant tot el trajecte la cadena de fred. Per què? Perquè ho estàs mesurant i ho estàs guardant, registrant immutablement en la blockchain.
Sempre les coses s'entenen més amb exemples, però això jo et vaig dient exemples de diversos sectors de quina manera podíem veure el blockchain. M'ha sorprès també que un altre sector que pot viure canvis molt importants de manera ràpida gràcies al blockchain és el de les assegurances i també el de la salut.
De fet, i a més, una cosa sí que puc dir, que aquest any serà l'any de l'Insurtech, de la renovació de les asseguradores i de les assegurances.
Sí?
Sí, sí, ho estem detectant mundialment. Per què? Perquè el que ens permet el blockchain és mesurar, els seguros són paramètrics, que diem, no? Tenim una sèrie de paràmetres i depenent d'aquests paràmetres apliquem, no?, apliquem una clàusula o una altra de lo que seria la fiança del seguro. Uh-huh. Quan la podem mesurar, si podem mesurar aquesta assegurança i matemàticament reportar-la en un blockchain i gravar-la, podem anar determinant molt més detalladament el que fem o el que necessitem assegurar. Podem mesurar el risc i la seva oportunitat de que apareixi.
Ara em fa gràcia perquè el sector de les assegurances és un dels sectors com que ara tenen una idea com d'antiga, no? O sigui, fa molt de temps que funcionen, no?, els comercials d'assegurances, i això vol dir que una autèntica revolució, no?, en el món de les assegurances.
És un sector que hem estat parlant i treballem molt des de l'Astre, en el sentit de que sí que pot tenir aquesta imatge, però la realitat és que s'han digitalitzat molt ràpidament.
Sí, això és veritat.
Estem tots amb internet de les coses, amb intel·ligència artificial i ara amb el blockchain, i crec que tenen molt bona oportunitat per crear casos, no?, productes que siguin molt més propers al que necessitem als clients.
Podríem dir també que el blockchain és una tecnologia de la comunicació? Perquè es traspassen dades, no, també, o què?
Sí, és 100%, i a mi m'encanta perquè és 100% enginyeria de telecomunicació. Sí. És la pura necessitat de fer arribar dades llunyanes a un punt que està llunyà, amb persones que estan llunyanes o que no coneixes, amb qui els diposites confiança per l'arquitectura mateixa de la tecnologia.
Parlant una mica dels possibles inconvenients, ja n'hem apuntat algun, però, per exemple, clar, aquesta tecnologia de la comunicació es traspassen dades i per fer-ho s'utilitzen els algoritmes, no?, que n'hem parlat. Clar, amb el blockchain correm també el perill de seguir amb els biaixos masclistes o racistes que impregnen la resta d'àrees de la nostra societat. Això n'hem parlat molt, no?, del biaix dels algoritmes. Això també s'està treballant en aquest aspecte?
Nosaltres des de l'Àstria estem treballant des de l'inici de la Fundació amb el grup. Dintre de l'Àstria tenim diversos grups de treball. Un d'ells és l'Àstria Diversity. El que estem potenciant i el que estem sempre divulgant i treballant amb les empreses és, com tu ben dius, si al final els programadors, no?, o la gent que programa les línies de codi són del mateix, diguem-ne, no hi ha diversitat,
perfil,
és de la mateixa,
no?,
perfil, sempre podem introduir una creença, no?, que no té per què ser. Amb la qual nosaltres el que fem i el que divulguem molt és que hi hagi molt més programadors i programadores en blockchain diverses, enginyers, arquitectes digitals diversos de molts països i de moltes cultures diferents, i sobretot en la diferència de gènere.
Clar, el gènere, però més enllà, no?, també hi ha ètnies o el que sigui, no? Clar, el blockchain pretén ser un canvi de paradigma, però grans corporacions com Google o Microsoft inverteixen fa temps en tecnologies blockchain i també ho fan els bancs. Què vol dir això? El nou pastís també se'l repartiran els que dèiem, també, els mateixos?
Vol dir que realment, primer, que és una tecnologia que està i que es queda, i que serà el futur.
O sigui, no és allò que dèiem un hype, no? Ah, blockchain i s'ha mort. No.
No. Sabem que s'inverteix molt i que en algun moment això donarà un resultat. Si donarà el resultat abans amb una d'aquestes grans empreses o amb una nova empresa de nova creació que hagi trobat la màgia de com fer servir una xarxa nodal distribuïda per un cas d'ús col·laboratiu, això no ho sabem.
Clar, és que ara m'estic pensant molt en Google, no? O sigui, en internet. Hi ha gent que va entendre internet quan va poder posar una paraula al cercador Google. Llavors, de cop diu, ah, ja entenc què és això, no? Segurament moltes empreses actualment estan treballant en això, no? En explicar una cosa pràctica del blockchain perquè la gent de cop entengui què és, no?
Correcte. Nosaltres a l'Astre el que fem molt és, primer, fer de ponts, o sigui, veure que hi ha gent que ja té coneixement i que ho explica molt bé, i aquesta part, doncs, aquesta empresa, presentar-li el reste de
clar, clar, perquè el Montse, o sigui, el software de blockchain, ja hi ha, són unes empreses concretes que ho estan fent, o són totes estan fent, o com funciona això?
La màgia del software de blockchain és el que diem que és codi lliure.
Codi lliure, obert, o sigui, obert. Per tant, diversos enginyers ho estan fent, no?
Correcte. Tu tens un software, enginyeres també, sí. Sí, de fet en coneixem unes quantes,
sí, per
i el que es fa és programa, i és programa en obert. Què vol dir? Que tu dones el codi que has fet, i aquest codi te'l refinen, te'l milloren programadors de tot el món. Per això està passant que estem evolucionant tan ràpid, perquè hi ha molta gent que està programant i està donant aquestes llibreries per fer-les servir. Això és el que és la infraestructura base. Què és el que no és lliure o és on treballa molta gent? És en fer l'ús d'aquesta tecnologia base, però la base, el software base, és codi lliure o codi obert.
Doncs haurem de ser en aquesta convenció per conèixer quins són els agents, qui està treballant en blockchain, perquè realment és molt important pel nostre futur, i ja, si Barcelona és capital mundial del blockchain aquests dies, hi haurem de ser. Ens ha agradat molt, Montse Guàrdia, ets una de les més recomanades al pop-up, de dir, si voleu saber què és el blockchain, ha de venir al pop-up la Montse Guàrdia. Guàrdia. Ens ha encantat que hi fossis i bueno, continuarem en contacte, perquè hem d'aprendre molt sobre això.
Moltíssimes gràcies i animar tothom a saber-ne una miqueta més cada dia. I
gràcies, Montse.